Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Economia en valors, amics, un espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Ja hem saludat abans a Salvador Aragonès, però el tornem a saludar. Salvador, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Vinga, ara sí, en el teu espai, en el teu hàbitat natural, Economia en valors.
Endavant. Escolta, jo tinc que saludar a tots els nostres oients, no?
Per tant. Sí, eh? sí, tant, tant.
I a més, el Ferran Capdevila, que és el productor, sí. i la Paula Moreno, que és la que mereja tots els ticlados del servei tècnic.
Exactament.
Vinga, Rafa, avui és un dia que hauríem de fer el programa amb el metavers.
Per què?
Home, aquesta tarda a les 3 s'ha acabat el Mobile World Congress,
organitzat
per la patronal del mòbil mundial.
I, per tant, el metavers està a l'ordre del dia, no, Salvador?
Està a l'ordre del dia. I tantes altres coses. Val. La tecnologia digital està totalment a l'ordre del dia, amb uns avenços que, bueno, hi ha quasi pocs més en tenen ja algunes coses.
I crec que l'entrevista d'avui va per aquí, Salvador?
Va per aquí, sí. Perquè tenim un expert en aquests temes de tecnologia digital, un gran expert, Albert Cuesta, que ha seguit el Mobile World Congress i ens explicarà el que ell, doncs, li ha semblat. Aquest.
Doncs ja el podem saludar, el tenim, no? Ferran, a l'altre costat del fil telefònic. Albert Cuesta, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Moltes gràcies per...
També, Salvador.
Gràcies
per estar.
Deixem que faci un apunt.
Sí, endavant.
S'ha acabat a les 4.
Ah, a les 4.
I per mi podria haver durat dues setmanes més perquè és un congrés que no te l'acabes.
No te l'acabes. Bueno, jo crec que ha estat un èxit, a més, aquest any, sense ja les restriccions, donant-lo tot a tope i amb moltíssimes novetats. Ens agrada molt que estiguis aquí perquè jo crec que ha estat un èxit i ens ajudaràs a valorar-lo. Però Salvador ens fa un petit resum del més destacat del congrés. Salvador.
No, bueno, jo diria també que l'Albert Cuesta és periodista, divulgador, professor universitari i especialitzat en electrònica de consum i tecnologies de la informació. No?
Fantàstic.
Doncs les noves tecnologies del mòbil s'estan aplicant avui en el sector sanitari i s'han vist avenços importants en la tecnologia 5G. I també el metavers i el xat GPT, que ara ens ho explicaran.
Sí.
El primer dia del Congrés del Mòbil es va signar una aliança històrica en el sector mundial de les telecomunicacions per tal de trobar nous negocis digitals revolucionant les xarxes, i l'acord el van signar una ventena d'operadores, entre elles Telefònica, Vodafone i Orange.
Doncs aquestes són les coses que han passat, moltes coses més, evidentment, però mira, volem demanar-te, Albert, per la tecnologia, aquesta tecnologia, el ChatGPT, que té més èxit, que està tenint molt èxit, està molt en boca de tothom, té més èxit que el desenvolupament del 5G, o aquesta està la gran competència?
Bueno, aviam, com t'ho diria, coincideixen amb el temps, però en realitat no tenen una cosa, no tenen res a veure una cosa amb l'altra.
Sí.
La 5G és una tecnologia de telecomunicacions, vull dir que són xarxes perquè els humans ens puguem comunicar, i una de les coses amb les que ens podem comunicar és el ChatGPT, que és aquest chatbot d'una empresa participada per Microsoft, que la gràcia que suposadament té és que tu pots mantenir-hi una conversa coherent que té l'aspecte similar a la que podries tenir amb un humà. Però en realitat el que hi ha d'altra banda és un robot, i és un robot que, que les respostes que et dona i les respostes que et donen les preguntes que tu li fas en molts casos són ambigües o fins i tot incorrectes, perquè està entrenat amb dades que no necessàriament estan verificades. I això què vol dir? Doncs que jo crec que una cosa que s'havia tret per motius promocionals a l'abast del públic com un experiment, hi ha qui s'ho està agafant ja com una revolució que encara està francament verda. Llavors, ChatGPT és l'aplicació que ha crescut més ràpid de la història en nombre d'usuaris. Vull dir que el primer mes, o sigui, va trigar només un mes en captar 100 milions d'usuaris. Penseu que la que hi ha al darrere és TikTok, que va trigar 9 mesos amb assolir aquest mateix 100 milions d'usuaris. I la següent és Instagram, que va trigar 2 anys i mig amb captar 100 milions d'usuaris. Vull dir que hi ha un interès tremendo, però jo crec que està sobre, jo crec que està inflat, vull dir que no crec que estigui justificat.
Sí, Albert, una ventera d'operadors europees, americanes i asiàtiques, entre elles Telefònica, Orange i Vodafone, pacten crear un estàndard per facilitar que les seves xarxes es converteixin en grans plataformes de venda de serveis digitals. Què ens pot portar això?
Aviam, des del punt de vista del consumidor, de l'usuari, no gran cosa, perquè en realitat això, i crec que convé aclarir-ho perquè la majoria dels titulars que he vist, que he llegit, no ho expliquen, no acaben d'explicar bé, això no és una nova botiga d'aplicacions mòbils que hagi de competir amb les dues dominants, que són la de Google i d'Apple. Això és un sistema perquè les operadores de telefonia, aquests 21 grans grups, entre els quals hi ha aquests tres que tu dius, però ja, per exemple, hi ha la principal operadora mundial, que és China Mobile, que té 800 milions de clients, puguin rendibilitzar l'ús de les seves xarxes a través de les aplicacions que altres creadors de contingut puguin fer. O sigui que vull dir que del que es tracta és de facilitar als creadors d'aplicacions que facin aplicacions que consumeixin serveis de les operadores i d'aquesta manera elles puguin facturar alguna cosa més del que estan facturant ara.
Albert, quines són les dues novetats que has trobat més interessants pel desenvolupament del mòbil de cara al futur? Perquè, clar, al final és l'eina que tothom tenim a la mà per tantíssimes coses.
Només dues? Bé, a
veure... T'ho posa difícil? Vinga, a veure, què ens destaques?
Una té a veure amb un dels objectius de la indústria del mòbil, que és connectar els 3.000 milions d'humans que no estan connectats per vendre'ls serveis. I en aquest sentit, la novetat que jo destacaria és la generalització de la cobertura satelitària. És a dir, que en comptes de, allà on no hi arriben les antenes de telefonia, i arriba la cobertura via satèl·lit. De moment, inicialment, només per poder enviar missatges d'emergència quan demanen auxili, quan estiguis en un lloc que no tinguis cobertura, però més endavant acabarem podent parlar pel mòbil encara que estiguem al mig de la selva amazònica on no hi ha antenes perquè ens surt de compte posar-nos. I la segona novetat que té a veure amb la sostenibilitat i el respecte mediambiental, que és que comença a haver-hi telèfons que l'usuari es pot reparar ell mateix. Perquè oblidem que...
Això ens interessa molt.
I tant.
Les marques de telèfons en els últims anys estan presumint molt de que fan servir materials reciclats, reciclables, sostenibles, amb el propi aparell o amb l'embalatge. Però el telèfon més sostenible és el que no llences per comprar-ne un de nou. I això depèn molt de que el puguis reparar o no. I Nokia, per exemple, ha tret un telèfon que ens va acabar els 200 euros que fins i tot et donen les eines perquè li puguis canviar la bateria, que és una cosa que comença a fer una raresa, i la pantalla si et trenca.
Albert, ara et faré una pregunta que, en fi, jo sé que té cert nivell. Superarem l'obsolescència programada?
Superarem l'obsolescència?
Bueno, l'obsolescència, és a dir, que estigui programat perquè un catxarro es trenqui en 2 anys.
Això no...
L'obsolescència.
Això no, l'obsolescència no està programada, el que tenim és consum irresponsable. Absolutament. Hi ha moltíssimes vegades que canviem de telèfon sense fer cap falta. El que passa és que hi ha gent que s'empenya en tenir sempre l'últim, però no cal.
Ja. En això estic completament d'acord amb tu.
La prova és que molts d'aquests telèfons que la gent descarta per comprar-ne un de nou, després els fa servir algú altre a qui li funcionen perfectament. Per tant, vull dir que això li va fatal als fabricants de mòbils, però la realitat és aquesta. No parlem d'obsolescència, ja no diria programada. O sigui, hi ha casos molt concrets d'obsolescència programada, però la majoria de l'obsolescència que es diu ni està programada i sobretot ens la generem nosaltres mateixos.
Sí, Albert, al Mobile World Congress hi havia un 25% d'asiàtics i continua dominant Àsia. Àsia continua dominant la tecnologia?
Aviam, parlem de telecomunicacions, eh?
Sí, clar.
La 5G, que és la generació actual de telefonia, està desplegada sobretot a Àsia perquè s'hi van posar abans tenen l'empresa més important de telecomunicacions, que és Huawei, i són molts milions de persones. Dit això, el que hi ha és una mica de dualitat mundial, en el sentit de que Àsia va per una banda i l'Occident va per l'altra, i a Occident tenim empreses de telecomunicacions molt importants, i a més no són ni americanes, són europees. Una és la finesa Nokia i l'altra és la sueca Ericsson, que són, es parteixen el mercat el mercat mundial amb Huawei, i hi ha moltes operadores d'Àsia que fan servir equips europeus. Vull dir que dominar la tecnologia... Home, depèn de quina tecnologia parlis. Les telecomunicacions estan partint d'així, i internet té una altra dualitat, que és, hi ha la internet oriental, la xinesa, diguéssim, on les dades són del govern, i la internet occidental, que està dominada no per Europa, sinó per Estats Units, on les dades són de les empreses. Europa, en tot això, està al mig i pretén establir un model, aspira a establir un model amb el qual les dades no siguin ni de les empreses ni dels governs, sinó que siguin dels ciutadans.
Sí. I ja per acabar, Albert, ha de ser amb un sí o amb un no, perquè ens quedem sense temps, malauradament, tot i que la entrevista, de veritat, fantàstica, Salvador, ens ha obert molt dels ulls, l'Albert Cuesta. Tindrem un hub digital, com va dir el conseller Torrent, aquí a Catalunya?
Defineix-me hub.
Ah, mira, això t'ho definirà, Salvador, el hub digital.
Sí. Què passa?
El tindrem, no, el hub digital.
Bueno, això ho va dir el conseller Torrent, Torrent, no? Sí. Va dir, aquí vull que Catalunya sí tingui un hub digital. Bueno, doncs molt bé, jo preguntava si això estem lluny o prop de tenir un hub digital, o és que som ja un hub digital.
Aviam, si un hub digital vol dir tenir moltes persones treballant amb oficines d'empreses tecnològiques aquí, sí. Jo el que també et dic és que tenir moltes persones d'empreses estrangeres treballant aquí només aporta llocs de treball, però no aporta valor, perquè el benefici que es generen aquestes persones que treballen aquí se'n va a Berlín, ja, a Londres o a San Francisco.
Sí, resposta molt sensata, eh? Molt sensata.
Sí, sí, sí.
Albert Cuesta és periodista, divulgador, professor universitari i especialitzat en electrònica de consum i en tecnologies de la informació, i avui ens ha acompanyat aquí en Economia amb Valors per parlar-nos del moment en què hem viscut aquesta setmana del Mobile World Congress i les seves novetats. Moltes gràcies, Albert, per estar amb nosaltres.
Bona nit.
Bona nit.
Vinga, que vagi bé. Pausa i les notícies.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Va, que no tenim massa temps, Salvador. Xoc frontal entre el govern i Ferrovial després d'anunciar aquesta empresa que porta la seva seu a Holanda. L'empresa espanyola que presideix Rafael Pino s'enfronta a una enrabiada de la vicepresidenta d'Economia, Nadia Calviño, i li diu que és un greu error.
Esclar, perquè és el que més li dol, que se li digui que van a Holanda perquè tenen més seguretat jurídica, sí, i menys impostos.
Val.
Clar, i això ja se sabia. Ferrovial és la vuitena empresa coneguda a tot el món i és espanyola. I quan una empresa marxa del seu país, vol dir que les coses no estan massa bé.
Ja.
No et sembla?
Home,
ningú marxa de la seva terra perquè hi està de cine, saps?
I tu diries que podria ser que tingués un efecte contagi?
Home, jo espero que no, però això no ho pot dir ningú, eh? O sigui, hi ha moltes empreses que m'imagino que a hores d'ara ja estaran pensant en canviar la seu, no?
Sí.
Perquè, bueno, clar, el govern hi ha uns tipus que es diuen de Podemos, que clar, vull dir, estan contra els empresaris i diuen que són els principals responsables de que la inflexió pugi, que tal, que són uns indesitjables, que etcètera, 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 no? O sigui que, per tant, els empresaris se senten afectats de tenir un govern que és seu, que treballa pel país, i perquè no capta el que és tenir una empresa gran que treballa pel país, com per exemple, del tèxtil, tenim diverses empreses, no?
Zara, Inditex i companyia, no?
Inditex, tal. Bueno, no es pot dir que les empreses aquestes doncs estrangulin els treballadors, etcètera, etcètera, no? La gent vol viure tranquil·la, escolta, el que vol l'empresari és seguretat jurídica, és a dir, que si vull fer una llei que demà no me la tombis o demà no me la treguis, i si vull hi ha un reglament que no me'l contraprogramis, i volen tranquil·litat, i volen seguretat de dir, escolta'm, què passarà demà, d'aquí 5 anys, o sigui, estabilitat, i tal com pinta les coses amb aquest populisme i tal, estabilitat no n'hi ha. I això, per això li fa una enrabiada a la Nadia Calviño,
Bueno,
i a tot el govern, perquè tots han dit...
Tots
han sortit dient que això és un disbarat, que no sé què, que és, sembla mentida que una empresa espanyola hagi fet aquest tipus de...
I tu penses que això té alguna manera de reendreçar-se, una marxa enrere d'aquesta decisió de marxar?
No, crec que aquí el Consell d'Administració s'ho ha pensat bé, i a la Xina callat no, de fort ho ha anunciat i diu, escolta, senyors, me'n vaig. I, conseqüència, la borsa va pujar, la borsa de o sigui, la cotització, perdó, de l'empresa.
És a dir, que la percepció és que era una bona decisió.
Era una bona decisió, sí.
Salvador, hem fet aquest comentari sobre la marxa a l'estranger de Ferrovial. No tenim massa temps per més, perquè avui l'entrevista ha estat molt extensa i molt interessant, per cert, l'Albert Cuesta. Sí. A veure si el tornes a portar, perquè jo crec que té una visió molt, molt acurada de l'actualitat i del món de la tecnologia. Salvador, mil gràcies.
Doncs, bueno, jo també dono gràcies a l'Albert Cuesta, perquè realment, doncs, vull dir, ell està treballant molt en aquest sector i, bueno, pues, ha fet un forat per estar amb nosaltres avui en el dia que tanca o ha tancat la Mobile World Center.
El Mobile World, a les 4 de la tarda. Concretament a les 4 de la tarda, ens ho ha aclarit l'Albert Cuesta també. Vinga, nosaltres que recollim.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Radio Estel